a distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
7:15, bona tarda, amics i amigues. La Basílica de la Sagrada Família ha presentat aquest matí una part de la que serà la seva maqueta amb l'obra acabada, concretament la Torre de Maria, amb la possibilitat que els invidents la captin amb el seu tacte. Ha estat un nou pas cap a aquella inclusió que ja somiava Antoni Gaudí, per exemple, quan va fer construir al costat de la construcció del temple unes escoles per als fills dels treballadors d'aleshores. Això, a finals del segle XIX i principis del XX, és l'equivalent a moltes altres formes que tenem avui d'avançar cap a l'eliminació total de barreres per a cecs, en aquest cas, però també per a sords, per a altres persones amb discapacitat i, en definitiva, per a tothom. La Sagrada Família, amb la projecció del missatge cristià cap a l'exterior, és precisament la gran obra de la inclusió. Salutacions de la Paula Moreno i el Manel López a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, també aquesta tarda amb la veu del Rafa Sanahuja i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el servei d'acompanyament en el dol és notícia perquè acaba de passar a ser gestionat per l'Arquebisbat de Barcelona. La seva responsable, Anna de Quadres, ha destacat a Ràdio Estel la importància d'aquest acompanyament per a la pràctica diària de l'Església. A més, el Papa expressa el seu dolor per les dues recents tragèdies de migrants a Melilla d'una banda i a l'estat nord-americà de Texas de l'altra, i assegura la seva pregària per les víctimes. El mateix Papa també és notícia perquè ha nomenat avui el sacerdot Vicente Rebollo Mozos, bisbe de la diòcesi aragonesa de Tarassona. És actualment el vicari episcopal per afers econòmics i l'ecònom de l'arxidiòcesi de Burgos. I aquesta tarda entrevistem Olga Bizuete, membre de la Comissió de Festes als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, al casc antic de Barcelona, on se celebren aquests dies moltes activitats per la gran festa de demà, per Sant Pere. Aquests i altres temes fins a 7:15.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Des d'avui, les persones cegues de tot el món ja poden veure amb els dits la Torre de Maria de la Basílica de la Sagrada Família. El temple ha inaugurat aquest matí la maqueta tàctil que s'ubica al Museu de la Basílica i que ha estat cedida pel grup social 11. Aquesta maqueta és una peça a escala 1.25 i accessible perquè les persones amb discapacitat visual puguin conèixer fins a l'últim detall de l'estrella lluminosa que corona la torre des del 8 de desembre passat. La maqueta l'ha inaugurada l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que ha destacat que ara la basílica fa una passa més cap a la inclusió.
Hoy hacemos realidad esa frase tan bonita de Saint-Exupéry. Nosotros podemos ver la torre, pero mirando se nos escapan muchas cosas, mientras que con los dedos, con el método Braille, tocando, van de detalle en detalle, el ciego, el que no ve, el invidente, va viendo detalles que a nosotros a lo mejor se nos escapan. Es más costoso, pero a lo mejor es más profundo.
Omella ha explicat que la Torre de la Mare de Déu representa precisament la llum i l'esperança.
Madre hoy en esa torre nos ilumina y nos pone esperanza en un mundo a veces de dolor y de desesperanza. Vamos por mal camino. Esto parece que va al acabose. Esto es el fin del mundo. Y ella dice, no, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza.
Un grup de persones cegues afiliades a 11 Catalunya han estrenat la maqueta. Ho ha explicat a Ràdio Estel el delegat territorial de l'entitat, Enric Botí.
És conèixer amb les mans com és la Torre de la Mare de Déu i sobretot com és l'estrella il·luminada, que hi ha dalt de tot, no, resseguint amb els dits, et dones compte de les nervadures que té la torre, de com està construïda, del tacte, dels materials, de les finestres o de les 12 estrelles de llautó que també té. Crec que és una meravella per a una persona cega tenir el mateix dret que tothom, que és conèixer la realitat i, en aquest cas, obres d'art o monuments com aquest.
Sense distància.
Onze i la Basílica de la Sagrada Família estan preparant ja una maqueta de la Basílica sencera.
Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen 4:30 de 7:15. Canviem de qüestió. El servei d'acompanyament en el dol és notícia perquè acaba de passar a ser gestionat per l'Arquebisbat de Barcelona. La seva responsable, Anna de Quadres, va destacar ahir al vespre, en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel, la importància de l'acompanyament per a l'Església.
Des de la nostra perspectiva, no és un final, sinó que és té una transcendència. Nosaltres pensem que hi ha una vida eterna i, per tant, no ho veiem com un final, i que ha de formar part integral de la vida. No ho hem de deixar de mort apartada, no hem de deixar de parlar de la mort. Hem de tenir present en el dia a dia i des d'una mirada que m'apreci, o sigui, no d'una mirada tràgica.
La responsable del SEDIM ha reivindicat la memòria del bisbe Toni Badell, que ens va deixar el 12 de febrer passat i que ha tingut molt a veure amb aquest procés.
El SEDIM, Servei d'Acompanyament en el Dol i la Malaltia, es va crear tot just fa un any i 8 mesos per iniciativa de l'Arcabisbat de Barcelona. Va ser una idea que ja portava durant temps el bisbe Toni Badell, la portava en ment, i va ser arran de la pandèmia que va pensar que era el moment de posar-ho en pràctica, de posar-ho en marxa, malgrat totes les dificultats que en aquell moment hi havia per posar en marxa un servei.
Anna de Quadres va explicar que l'acompanyament en el dol és una gran eina per combatre la pèrdua d'un ésser estimat.
Durant la pandèmia vam fer algun acompanyament online, però ara ja els fem tots presencials i aleshores sovint la persona necessita treure sentiments i necessita uns espais de silenci on poder reflexionar el que sent anímicament, el que sent en el seu interior, i l'acompanyament des del silenci és molt important i reconfortant. O sigui, la gent hi ha vegades que ens venen perquè tenen la necessitat però no saben ben bé què senten, i mica en mica i a través molt sovint del silenci van exterioritzant i van començant a fer aquest camí d'acompanyament espiritual que els hi permet anar avançant mica en mica.
El SEDIM és un servei hereu del que ja va plantejar ara fa uns quants anys el grup Acompanya Can Eva, format per pares i mares que han patit la mort d'algun dels seus fills. També us expliquem que el Papa expressa el seu dolor per les dues recents tragèdies de migrants a Melilla i a l'estat nord-americà de Texas, i assegura la seva pregària per les víctimes. Francesc expressa aquesta tristor en un missatge de Twitter referit a les notícies dels últims dies que posen de relleu la realitat de la immigració. El pontífex lamenta que aquests migrants han mort mentre perseguien l'esperança d'una vida millor, alhora que expressa el seu desig que Déu ens obri el cor i que aquestes desgràcies no es repeteixin mai més. A Texas, als Estats Units, un camió es va convertir ahir en un taüt per a 46 migrants, en ser abandonat a uns 240 quilòmetres de la frontera amb Mèxic. Hi va haver també 16 supervivents en un episodi macabre que es va produir a la ciutat texana de San Antonio. Estaven tots apinyats en el vehicle a una temperatura de 40 graus. Segons el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units, s'han produït 3 detencions d'implicats en aquesta tragèdia. D'altra banda, el Papa ha fet una crida avui, sobretot als joves, perquè s'aprofiti bé el temps de vacances. En un videomissatge difós i enviat a la ciutat italiana de Sorrento, on es fa una setmana dedicada a la primera cimera mundial del turisme juvenil, des d'ahir i fins diumenge vinent, Francesc recorda la coincidència d'aquestes jornades amb l'inici del temps habitualment considerat de vacances.
Les experiències que es poden tenir en aquest període es quedaran en la vostra memòria. Més enllà del lleure i del descans, sé que alguns de vosaltres utilitzen aquest temps per oferir voluntàriament una ajuda en iniciatives de solidaritat. Altres es dediquen a petits treballs per donar un cop de mà a la pròpia família o per continuar amb els estudis. Altres fins i tot es retiren uns dies en silenci o pregària per estar-se amb Déu i rebre llum en el seu camí.
En la mateixa línia, el pontífex fa una crida als nois i noies que participen en aquesta trobada de turisme perquè facin un bon ús del temps i sembrin llum en el món actual.
Us animo a utilitzar bé i de manera responsable el temps que teniu a la vostra disposició. És així com creixem i ens preparem per assumir obligacions més compromeses. Estimats joves, desitjo que sigueu missatgers d'esperança i de renaixement per al futur.
Més de 130 joves entre 12 i 18 anys d'edat, procedents de 60 països, estan reunits des d'ahir a la tarda a la petita localitat de Sorrento, a la costa italiana, per participar en aquest primer esdeveniment de turisme juvenil.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Cinc minuts i mig i seran 7:45. Els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el casc antic de Barcelona, celebren aquests dies festa major amb motiu de la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, que se celebra demà, com cada 29 de juny. Demà a les 8 del vespre, la missa solemne a l'església de Sant Pere de les Pueles marcarà el moment més intens de la commemoració, una celebració religiosa que donarà pas a la distribució de coca beneïda de Sant Pere, una traca final, el repic de campanes, ball de gegants i un pica-pica final. Aquests dies també s'ha viscut una jornada per a la gent gran, així com un record dels difunts de l'últim any i moltes altres sorpreses, tot des de dimecres passat, dia 22, i fins aquest diumenge vinent, 3 de juliol, amb la projecció d'una pel·lícula. En parlem breument amb Olga Bizuete, membre de la Comissió de Festes als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el casc antic de Barcelona, com dèiem. Olga Bizuete, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies per haver-nos atès. Com és la festa major de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera? I com la definiria, a grans trets?
Doncs mira, aquest any, gràcies a Rafael, després...
Tenim problemes per sentir-la, a veure si es pot situar millor. La sentim molt malament, a veure. No la sentim bé. Tenim aquests problemes de comunicació amb Olga Bizuete. A veure si es pot ubicar una miqueta millor.
Sí, em sentiu?
Ara sí, endavant.
Ara sí, perdó. Doncs explicava que ara, després de 2 anys molt raros pel tema Covid, hem aconseguit fer una festa per tothom. És una festa on hi té cabuda la gent gran, els més joves, els infants, els menuts, tota la gent del barri, inclús els animals. Hi ha un dia que es dedica a fer un petit, una festa pels animals i una festa on participa moltíssima gent, on recuperem el barri, recuperem tots els carrers i places del barri per poder sortir al carrer i celebrar la nostra festa.
Molt bé, una festa que podem dir de la normalitat o de certa normalitat. Quines són les grans activitats, sobretot d'avui al vespre, vigília de Sant Pere, i potser una mica de revetlla, i sobretot durant la jornada de demà?
Doncs mira, avui no hi ha res establert com a revetlla, perquè sent dimarts és molt complicat.
Sí.
És a dir, segura, hi ha petites activitats, però una gran revetlla és impossible. Però demà sí que tenim... Pues tenim la missa solemne, demà hi ha un munt d'activitats i, bueno, abans de la missa sortiran els gegants fent el seguici de Sant Pere, que és una volta pel barri, bueno, cridant a la gent a anar a celebrar la missa solemne de Sant Pere.
Molt bé, una missa solemne que té molta tradició en aquell barri. A més, és l'antic convent de Sant Pere de les Pueles, ara ubicat a Sarrià, no?, al carrer Anglí amb les Manetes, però que ara és una parròquia, evidentment, amb la mateixa dignitat. I com són aquests gegants de la parròquia de Sant Pere de les Pueles? Quina és la seva aportació a la festa major?
Doncs mira, els gegants de Sant Pere de les Pueles són uns gegants que van ser inaugurats als anys 60,
sí,
vale, a la parròquia, quan antigament sortien per Corpus i de més. I demà pues, fem això, fem el seguici, donem una volta pel barri, sortim de la plaça de Sant Pere, tornem a la plaça de Sant Pere, i allà els gegants grans, les figures més grans, es quedaran a la porta,
sí,
perquè tothom sàpiga que és festa major, i els petits entraran i formaran part de la celebració de l'Eucaristia.
Molt bé.
Aquests anys, amb el Covid, el que fèiem era, com que no podíem sortir i era una cosa molt complicada, portàvem els petits, que alguna vegada ho havíem fet anteriorment, i els posem al costat de l'altar, al costat de Sant Pere. No?
Molt bé, una presència. Acabar... Sí, sí, digui.
Perdona, no, bueno, i en acabar la celebració, abans de sortir tots cap a fora de la plaça, fan un ball a peu de l'altar.
Fantàstic.
És una de les activitats, és molt bonic, la veritat és que, clar, els gegants allà ballant és com molt solemne, no? I tota la gent de la parròquia ho gaudeix molt.
Sí, és com aquella presència, no?, dels elements de cultura popular agermanats amb la tradició religiosa, que evidentment no ha de seguir tothom, però sí molta gent, i també en l'Eucaristia. Doncs aquests gegants són, pel que hem vist en imatges, un home i una dona, no?, per tant, un reflex de la societat, oi?
Sí, aquests gegants són... representen a Pere II el Gran,
sí,
a la Constança de Sicília, que eren parella a la realitat,
sí,
com uns reis, i després tenim uns gegants petits que representen dos dels fills que van tenir, que són l'Alfons el Franc i la Isabel de Portugal.
Molt bé,
aquests dos són els que entraran a la parròquia i els grans es quedaran a la porta avisant que a dintre estem de celebració.
Proclamació de la festa a dintre de l'església i al carrer, també. Moltes gràcies, Olga Bizuete, membre de la Comissió de Festes dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, al casc antic de Barcelona. Bona festa de Sant Pere, no només aquí, sinó també en moltes altres localitats de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Canet de Mar. No acabaríem d'esmentar localitats que tenen demà festa major. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vostè, adéu-siau. I acabem recordant que el sacerdot Vicente Rebollo serà el nou bisbe de Tarassona. Fins aquí, Sense Distància, us deixem amb les vespres.